notícies de la Cala Ràdio. Edició migdia.
Els camions ja no poden circular per l'N340.
La portada.
Des d'aquest diumenge ha entrat en vigor el decret que obliga els vehicles pesants a desviar-se a l'AP7 en els trams no desdoblats com les Terres de l'Ebre. A la vegada, els residents poden viatjar entre Alcanar i Vilafranca sense pagar peatges si fan el trajecte d'anada i tornada el mateix dia i disposen de teletac. Francesc Callau.
El primer dia de funcionament de la mesura va ser tranquil, amb pocs camions circulant en ser dia festiu. La prova de foc serà durant tot el dia d'avui, on els Mossos d'Esquadra informen i desvien els transportistes cap a l'autopista. Aquesta obligatorietat suposa bonificar entre un 42 i un 50% el preu del peatge en funció de si és camió de pas o local. Amb aquests desviaments es busca reduir l'accidentalitat a la Nacional 340 i descongestionar aquesta via secundària. Però els transportistes tarragonins no ho veuen amb bons ulls. Concretament, el sector considera que el desviament hauria de ser voluntari i que, en tot cas, si se'ls prohibeix circular en els trams de carretera més saturats, se'ls compensi al 100% del peatge. Per això, el director de la Federació d'Autotransports de Tarragona, Josep Lluís Aymat, considera que l'aplicació d'aquestes mesures criminalitzen un sector d'activitat absolutament imprescindible, l'assenyalen com el culpable de la sinistralitat i el penalitzen amb un nou impost, ja que hauran de fer front a més de la meitat del cost del peatge. Josep Lluís Aymat.
Ens trobem en una situació absolutament esperpèntica, se'ns obliga a passar per l'autopista, prohibint-se el pas a vehicles que estan treballant i que evidentment no estan allà per fer nosa a la resta d'usuaris de la via, sinó que estan treballant, i se'ns obliga a passar per l'autopista. I això, que hauria de ser tan senzill com dir, ja que nosaltres no hem fet la feina que ens tocava i us obliguem a passar per l'autopista, aquests trams d'autopista que no us feu voluntàriament, sinó que us feu obligats perquè jo us envio forçosament, doncs haurien de ser gratuïts. Perquè és que és incomprensible el que està passant. I no, resulta que es diuen que ens faran un gran favor perquè ens bonificaran parcialment el cost del peatge. Això significa, senzillament, des del moment en què usem l'autopista i paguem, encara que sigui parcialment, aquest peatge, s'està establint un nou impost, s'està establint un nou tribut, un nou cost al que són el sector del transport, que no té cap base legal per ser establert.
Per poder gaudir de la bonificació del 50% pels camions locals, caldrà que el vehicle disposi d'un sistema de telepeatge. Paral·lelament, els vehicles lleugers de les Terres de l'Ebre i el Penedès poden circular en aquest tram sense pagar peatges, sempre que facin el viatge d'anada i tornada en 24 hores. En aquest cas, també caldrà el teletac.
Un alliberament pel que el moviment veïnal contra els peatges de l'AP7 seguirà lluitant, com va fer el passat dissabte a l'Ametlla de Mar en el seu tall 207 de la Nacional 340. I és que el portaveu del moviment veïnal Prou AP7 Gratuïta Ja, Llorenç Navarro, considera que les bonificacions del govern espanyol donaran pas a la implantació de la vinyeta.
Nosaltres el que entenem claríssimament és que estan apostant perquè això sigui el pas previ per a la instauració de la vinyeta, que és el que busquen. I que el que estan enganyant, el món polític, i per això nosaltres diem que és hipocresia total, quan van i estan parlant de la gratuïtat de la AP7, quan realment el que volen és fer pagar tota la vida per circular per les autopistes i autovies. Per això nosaltres ho veiem claríssim que s'ha de lluitar i explicar a la gent i fer molta demagogia de com realment s'estan utilitzant els nostres diners i els nostres gestors, que de vegades semblen comercials de les grans concessionàries.
Els veïns també consideren que caldria habilitar també un tercer carril a l'autopista per evitar congestions de trànsit, ja que a les Terres de l'Ebre només hi ha dos carrils per sentit. En aquesta línia, l'alcalde Jordi Gasani demana un estudi viari del territori i valora amb satisfacció a mitges l'entrada en funcionament de les bonificacions.
Satisfacció a mitges perquè doncs, aconseguim una de les coses que es va reclamar, que era que lo dels camions podia ser una mesura que no era definitiva, però que podia ser una mesura, però que com a municipis afectats no era la millor. Nosaltres lo que buscàvem era sempre la gratuïtat i vam poder clavar esta reclamació, doncs que era que mai esta bonificació dels camions no anés sola, sinó anava acompanyada d'esta gratuïtat dels trànsits interns, dels turismes, entre mobilitat interna i, sobretot, sempre tenint en compte que no és la solució final que necessitem, que la solució final sempre passa per que hi hagi un estudi ben potent de vialitat.
Més positiu valora el desviament de camions el delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, com a solució immediata. El delegat ha insistit a reclamar al Ministeri de Foment que inverteixi a construir una autovia que serveixi com a via ràpida alternativa i gratuïta a la Nacional 340 i a la AP7 i descarta així crear un tercer carril.
Evidentment, és una carta que no descartem. Mentrestant, hi havia una solució. També es parla d'un tercer carril a l'autopista. Bé, hem de trobar la solució que avui tenim damunt la taula, és la solució possible a data d'avui, és la solució més immediata a data d'avui, és la solució que avui apliquem per a intentar reduir la sinistralitat aquí a casa nostra, però no és evidentment la solució definitiva, en totes coses perquè s'acaben també les concessions, perquè es parla d'una vinyeta, perquè es parlen de molts temes que nosaltres evidentment estem disposats a parlar i a mirar per trobar la solució definitiva a un territori en el qual passen cada dia més de 25.000 vehicles, quan és una zona que pot acceptar un màxim de 5.000 vehicles. Per tant, alguna solució hi ha de donar al govern central.
Les mesures de bonificacions tant a vehicles pesants com a lleugers estaran actives fins al venciment de la concessió de la AP7. En el cas del tram entre Alacant i Tarragona serà el 31 de desembre de 2019. Per compensar a Abertis, la concessionària de l'autopista, l'Estat preveu aportar fins a 41 milions d'euros fins l'any 2021.
Més temes. L'exposició dels 50 anys de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar obre les seves portes. El passat dissabte va tenir lloc l'acte d'inauguració d'aquesta exposició que recorre la història de l'entitat. Aquest serà el primer dels actes programats en els pròxims mesos per commemorar la fundació d'aquesta associació calera, amb un gran pes social i que compta amb prop d'un miler d'associats.
L'exposició mostra majoritàriament imatges de les diferents seccions i activitats que sota el sopluig de la societat s'han dut a terme al llarg d'aquests 50 anys. Els visitants poden trobar referències a seccions tan històriques com les colles sardanistes, Brots d'Ameller i Onada, passant per les majorets o els abanderats dels anys 70. A més de diferents generacions de jugadors de futbol, la trajectòria del grup de teatre i altres seccions més noves com la colla castellera ja desapareguda i les més recents de la batucada i la banda de cornetes i tambors. En els parlaments, el president de la societat, Joan Pere Brull, va destacar la importància d'haver complit aquests 50 anys i va recordar els presidents de les entitats i com les necessitats de disposar d'un equip de futbol van portar a un grup de veïns a fundar l'entitat l'any 1968. Joan Pere Brull és el president de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar.
Aguantar 50 anys d'una entitat com la societat, això és un gran orgull i un gran logro pel poble en general. I gràcies principalment als socis, que són els que han aguantat. Les juntes directives van i venen, són el de menys. L'important, el realment important, és el soci. I el que ha de fer el soci és empènyer als directius perquè els donin facilitats per poder fer. I això és el que intentem fer. I contents de que vinguin aquí i que ens demanin a la sala per fer activitats lúdiques. Que molta gent ha passat per aquí i esperem que en passin més, que molta falta gent per a treballar, gent que s'apunti de socis, que tinguin l'orgull de ser socis, que siguin partícips de totes aquestes coses que es fan des de la societat.
Per la seva part, Jordi Gasani, alcalde de l'Ametlla de Mar, va destacar el paper que ha tingut l'entitat en la societat calera i la sala com a local que ha acollit una part destacada de la vida social i cultural del poble.
La sala de la societat, ja ho sabeu, representa la columna vertebral de les entitats, de les activitats, d'aquelles activitats que sorgeixen del poble. I com sabeu, doncs, per l'Ametlla de Mar és superimportant per la instal·lació que té, perquè és la sala que tothom utilitzem. Ara, amb aquesta exposició doncs de records, de molts de records que tindrem ara estos dies, fins a l'11 de setembre, doncs poder visitar-la i poder veure-la també i fer esta parada per també agafar aire perquè la puguem reforçar, puguem també doncs continuar, que la nostra gent, els nostres xiquets i xiquetes doncs puguin disfrutar doncs, de tot el que representa totes les activitats que poden englobar les diferents seccions, però també participar-hi, perquè això no va sol i això s'ha de fer funcionar també, este clam, esta crida per a que la gent doncs, no ho vegi com un cos estrany, sinó que també doncs, hi participi.
En el transcurs dels darrers mesos es faran altres activitats relacionades amb el 50è aniversari de l'entitat, en les que es buscarà la complicitat dels socis. La mostra estarà instal·lada fins a l'11 de setembre a la Sala de la Societat i es podrà visitar de dilluns a diumenge de les 6 a les 8 i mitja de la tarda.
Els esports.
I en esports, el primer equip de futbol de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va començar amb derrota a la competició oficial. El passat dissabte els Caleros van perdre el primer partit de Lliga per 0-2 al marcador davant del Santa Bàrbara.
Els de l'Ametlla de Mar, encara amb baixes, van pareixer un equip a mig gas, mentre els rivals, sense ser molt superiors, van fer més mal en atac i es van emportar la victòria essent més insistents de cara al gol. El Santa Bàrbara es va avançar en el marcador en el minut 14 i als Caleros els va costar donar resposta, tot i que en els 15 minuts abans del descans és quan es va veure més insistència per part de l'Ametlla de Mar, que va comptabilitzar una bona ocasió en un xut des de fora de l'àrea de Toni Calafat. A la segona part, la dinàmica va ser la mateixa, tot i que els de l'Ametlla de Mar es van llançar en busca de l'atac, però sense massa perill, a excepció d'un cop de cap de Porto que va sortir fregant el pal i un xut de Pepe des de fora de l'àrea que va anar a parar a la part lateral de la xarxa. Al 77, amb l'equip Calero volcat a la recerca del gol, una contra va propiciar el segon gol del Santa Bàrbara, que d'aquesta manera matava el partit. Els Caleros hauran de millorar en atac, doncs es va trobar a faltar fluïdesa a partir de la línia del mig del camp. Tot i així, Josep Maria Rovira, entrenador de l'equip, considera que estem només al començament, que s'han de millorar coses, però que és aviat per a preocupar-nos.
En principi crec que és una derrota que no ens esperàvem, no? Per dir-ho d'alguna manera. Crec que l'equip havia fet una bona temporada, crec que van presentar un equip força competitiu i bueno, al final crec que el Santa Bàrbara doncs va ser superior a nosaltres, no? Va tindre més ocasions, va ser més pràctic, nosaltres vam intentar jugar més la pilota que ells, però el futbol doncs, bueno, hi ha vegades doncs, que s'ha de ser i més aquí en aquesta categoria s'ha de ser més pràctic, no? Crec que el Santa Bàrbara doncs va plantejar un partit doncs bastant defensiu en el tema de un bon la garantia d'un bon porter, una defensa doncs, molt ben col·locada, no? Liderada per l'Amet i bueno, doncs ells se van basar amb les sortides de dos o tres homes que tenen amb molta classe, no? El Josep Callao i l'Amado, i bueno, ja et dic, un equip doncs, que en aquest partit va ser superior a altres, seria jo, i poca cosa més a dir, no? Jo només dic que, bueno, que jo tampoc estic descontent amb el partit, perquè tampoc va ser que ens fessin un atac i gol, però, bueno, hi ha coses a millorar i això ens servirà doncs, pel pròxim partit.
La resta dels resultats de la jornada van ser els següents. Jesús i Maria 4, Masdenverge 0, Roquetenc 5, Sant Jaume d'Enveja 2, Alcanar 0, Batea 4, Corbera d'Ebre 3, Perelló 4, La Cava 1, Flix 1, Olímpic Mora d'Ebre 1, Godall 1 i Jesús Catalonia 2, Aldeana 1. Els Caleros ara són a la 15a posició de la classificació amb 0 punts. Al pròxim partit el juguen el diumenge al camp de l'Aldeana.
L'actualitat segueix a la cala rtv.cat.